Potser no és el tema que ocupa més espai mediàtic, però és la principal preocupació de la població. La crisi de l'habitatge afecta una gran majoria social i afecta de manera específica a la gent jove pel que fa a les seves possibilitats d'emancipar-se o de tenir fills més o menys aviat. Sembla que hàgim acceptat com a normal això d'haver de destinar la meitat o més de la meitat del sou de mitjana a pagar un lloguer. Però és que si anem a la compra-venda, la cosa no és gaire millor. Ja sabem que fins i tot després de la trentena, si no tens uns pares que t'ajudin amb l'entrada d'un pis, en molts casos ho pots tenir molt complicat. Avui parlarem d'això, de com tota aquesta situació agreuja desigualtats socials, de què l'ha generada, qui ha generat aquesta crisi de l'habitatge, quines conseqüències té també més enllà del més obvi i què podem fer a partir d'ara. Bon vespre i benvinguts a la crisi dels 30. Avui parlarem de la crisi de l'habitatge, com hem dit. Ho farem amb dues visions força diferents, però segur que quedarà una conversa enriquidora. Hem convidat per fer-ho a l'Albert Torelló, director de programes de l'Institut Ostrom. Benvingut.
Moltes gràcies.
I la Carme Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies als dos per ser aquí. Ja sabeu, aquest podcast es diu La crisi dels 30. Això vol dir que sempre començo preguntant per una pregunta generacional o relacionada amb l'itinerari vital de la persona. Clar, la qüestió de l'habitatge està completament travessada pel tema generacional. Com creieu que com a generació ens ha afectat i també com creieu que us ha afectat a vosaltres mateixos o al vostre entorn? Què heu vist i què veieu en el dia a dia en aquest sentit?
Bé, nosaltres jo crec que la generació dels 30, jo tinc 30 anys i mig, som la generació de les crisis, no? Vam viure molta duresa la crisi del 2008, vam viure un temps després la crisi del Covid, que ja en fa 6 anys, però vull dir que va ser molt forta, i ara vivim, jo crec, una crisi de la joventut que afecta els joves de tota Europa, però especialment els joves catalans, no? I que això es tradueix en molts problemes. D'una banda, que hem perdut moltíssima renda en comparació a la generació de boomer, no?, dels nostres pares, i dos, en l'accés a l'habitatge, no?, on tenim un habitatge absolutament destrossat i on molts de nosaltres veiem com els nostres projectes de vida, doncs, es veuen truncats per aquesta crisi.
Carme?
Sí, és a dir, evidentment els joves patim de manera ultra agreujada la crisi de l'habitatge, però crec que també és important entendre que la crisi de l'habitatge no només la pateixen els joves, no? Jo crec que després del 2008 hi ha un trencament important, no? Fins al 2008 havíem crescut en una societat de propietaris on gairebé tothom tenia accés al crèdit, podia comprar-se un pis, i el lloguer era una cosa minoritària, no? Que gairebé semblava que només fos per persones, doncs, o molt empobrides o en un moment de pas, durant la joventut. Això es trenca a partir del 2008 i el que veiem és que des de llavors sí que hi ha el que li diuen en anglès el generation rent, no? la generació llogatera. Però clar, aquí la cosa és que no és només fins als 30, no? És a dir, en ciutats com Barcelona el que estem veient és que fins als 45 anys d'edat la majoria de la població ja és llogatera. I que això no sembla que es vagi a resoldre com es pugui resoldre la crisi dels 30, sinó que serà una cosa que segurament s'allargarà, i el que estem veient és que la societat de propietaris, tal com l'havíem entès, s'ha trencat.
Mm. Sí que es parla, però, no, de diferències patrimonials importants entre la generació de boomers, més de 50 i pico, 60, i la resta, no? Que aquí la qüestió de l'habitatge també està molt relacionada amb això.
Sí, sobretot, és a dir, si pensem que amb la generació dels nostres pares, no, la generació boomer, per dir-ho d'alguna manera, el gran actiu financer que podien tenir era quan compraven un pis, no?, quan compraven l'habitatge, i això, òbviament, la nostra generació no ho està podent fer. Almenys en el meu entorn, jo diria que només dos o tres dels meus amics del meu entorn més proper són propietaris d'un pis, no? La resta, doncs, no hi podem accedir per diverses raons, no? I, per tant, és a dir, això ja marca una diferència de patrimoni entre, no, la nostra generació i generacions passades, però també la capacitat d'estalvi. És a dir, la capacitat d'estalvi que tenim els joves amb els salaris tal com estan avui dia i el cost de la vida, doncs costa molt estalviar i, per tant, també fer-se un racó, no? I, per tant, és a dir, jo crec que aquests dos factors expliquen el per què la nostra generació és menys rica, té menys patrimoni que les generacions passades.
Totalment, i afegint el que comentava, no? No és només una qüestió d'empobriment, de no tenir capacitat d'estalvi, sinó que el propi fet d'haver pagat tants diners pel lloguer en el fons el que fa és bueno, no poder consumir altres coses, no? haver de fer sacrificis, també sacrificis de temps, no tot aquell temps, si dediquem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer, vol dir que realment estem dedicant bona part del nostre temps a alimentar aquesta maquinària rendista. També jo crec que té altres efectes que segurament no se'n parla tant, però que em semblen rellevants, com per exemple la relació amb la seguretat, no? El preu del lloguer, i no, o sigui, el problema amb el lloguer no només és el preu, sinó sobretot la inestabilitat, no? El fet de que tot i tu haver pagat religiosament el teu lloguer durant anys o dècades, en qualsevol moment poden decidir no renovar-te el contracte, fa que en ciutats com Barcelona estem visquent un nivell d'expulsions altíssim. No hi ha moltíssima rotació. De fet, en un estudi que va sortir fa un parell d'anys, es deia que en els últims 5 anys, 7 de cada 10 llogaters s'han traslladat. No? Això el que genera és comunitats de veïns que pràcticament no es coneixen entre ells i abona, no?, en aquesta sensació d'inseguretat que molt sovint els mitjans també...
Sí, si no coneixes els teus veïns et sents més insegur.
Bueno, si ets més sospitós, si no coneixes la persona de la botiga que saps que té els ulls al carrer, pots tenir més por a l'hora d'arribar a casa. Bueno, com que la sensació de seguretat o d'inseguretat també ve molt fonamentada per aquesta mena de coses. També crec que hi ha altres impactes que són interessants, és tota la qüestió dels abusos, no? Si jo no sé si em renovaran el contracte o no, i se m'espatlla la caldera, o si tinc humitats, o si les meves finestres són de paper de fumar pràcticament, doncs potser no em queixo perquè tinc por de si em queixo que no em renovin el contracte, no? Llavors, no és només que el preu sigui un abús o que la durada dels contractes sigui un abús, sinó que hi ha una sensació de por i d'incertesa i d'inseguretat que fa que s'acceptin moltes coses que realment no són tolerables. I, evidentment, jo crec que si parlem d'un tema generacional, crec que és difícil no parlar de la qüestió dels fills i de les famílies, no? S'està retrasant la maternitat i la paternitat moltíssim i, en general, la gent té molts menys fills per moltes qüestions i que són molt diverses, però crec que la qüestió de la incertesa habitacional i de l'alt cost de la vida és fonamental.
Com a mínim retarda, no? Això segur.
És evident que Barcelona fa anys que està patint un procés de gentrificació i això té efectes a molts nivells, no? També en la intensitat de la vida comunitària, però la solució, diguem-ne, aquí passa per arreglar el que no s'ha sabut fer durant aquests últims 15 anys, és a dir, ens trobem davant d'un mercat de lloguer, bueno, de l'habitatge, perquè també de compra-venta, amb unes regles molt rígides, amb una gran incertesa normativa. I això precisament el que fa és desprotegir els més febles de la cadena, que som, diguem-ne, les persones que volem accedir a un habitatge, no? Que, és a dir, persones joves, dones, migrants, persones en situació d'exclusió, doncs són les que ens trobem amb més dificultats per accedir a un habitatge, no? I això, les condicions actuals regulatòries, el que fa precisament és expulsar-nos del sistema, mentre que els que ja hi són dins del sistema, doncs se'ls protegeix, no? Se'ls protegeix mitjançant bons per poder pagar el lloguer, se'ls protegeix mitjançant pròrrogues automàtiques de contracte, però en canvi ningú pensa en aquells que volem accedir a un habitatge, no? I que sembla ser que som els grans oblidats. Per exemple, es parla dels contractes en vigor, però mai es parla dels contractes que hi hauria d'haver en funció de les llars, no?, que volem formar. És a dir, jo no compto com a estadística, no com a contracte de lloguer perquè no en tinc, però jo voldria tenir un contracte de lloguer o un contracte de compra-venta. I no hi tinc accés. I, per tant, a les estadístiques no compto, perquè cap de les polítiques actuals d'habitatge s'ha dissenyat per situacions com la meva, no? I relacionat amb la natalitat, és un tema molt complex, com bé ha dit la Carme. Jo crec que també es tracta d'un canvi cultural que estem veient a tot el món. Per exemple, Tailàndia és el país del món amb una taxa de fecunditat més baixa. I, és a dir, òbviament l'accés a l'habitatge determina, no?, si tu pots o no formar una família, però vull dir que la davallada de la natalitat a tot el món, perquè està davallant a tot el món i des de fa molts anys, té moltes causes i probablement la causa més forta és un tema cultural, en el sentit que la gent, ja estic generalitzant molt, ja no vol tenir tants fills com abans o ja no vol tenir fills, no?
Sí, és un tema cultural, però la qüestió material també se li creu.
També impacta, òbviament.
S'ha esmentat la qüestió regulatòria. Volia abordar una mica què ha passat perquè hàgim arribat fins aquí, aquesta situació amb uns lloguers tan, tan disparats, amb tantes dificultats per accedir a l'habitatge, no? Entenc que et referies a com les noves regulacions del lloguer, les aprovades els darrers anys, han afectat les regulacions en general. Ho dic per si voleu exposar una mica on som i què ha passat perquè tinguem aquesta situació.
Venim de lluny. Venim també d'un marc normatiu hereu del franquisme que d'alguna manera va propiciar molt el mercat de compra-venda i va, diguem-ne, limitar, no?, el mercat de lloguer amb una normativa que, per cert, s'assembla molt a l'actual, mitjançant control de preus, l'establiment de contractes molt llargs, etc. És a dir, venim d'aquí, no? I en tot aquest, en tots aquests anys de manera històrica, fins al 2008, com deia la Carme, es va fomentar molt la compraventa, és a dir, els incentius, no?, anaven molt orientats a la compraventa, en el sentit que que era relativament senzill, no?, accedir a un préstec hipotecari, els bancs, no?, donaven hipoteques amb molta facilitat i, per tant, escolta'm, doncs, quan la gent podia, doncs el que feia és comprar-se un pis, no?, que era allò, el somni dels anys 60, no?, que tu et compraves un pis, et compraves uns 600, no? I amb això, no el somni americà, però sí el somni desarrollista franquista, no?
I una societat de propietaris i no de proletaris, no?
Exacte.
El ministre Rece ho va resumir així.
I que potser, és a dir, això també té impacte en com s'ha gestionat també l'habitatge públic des de llavors, és a dir, no m'ho vull anar gaire lluny, però vull dir, jo crec que també està bé entendre per què estem aquí, no? I la crisi del 2008, com va dir la Carme, jo crec que va provocar un canvi en les preferències de la gent. És a dir, si abans l'objectiu era comprar-se un pis, doncs, escolta, la crisi del 2008 i la crisi del crèdit el que provoca és que un desplaçament cap al mercat de lloguer. Què va passar? Que no hi havia, no estava preparat. No, la regulació no estava preparada pel mercat de lloguer. I en paral·lel aquí també hem tingut un creixement molt important de la demanda per persones que han vingut de fora, però també per noves llars que s'han format. És a dir, no? La meva mare, per exemple, vivia amb els seus pares i amb els seus avis. No? Quants de nosaltres vivim actualment amb els nostres avis? No? O quants de nosaltres ja ni tan sols viurem en parella, sinó que viurem sols? No? Per tant, llars que abans eren de 12 persones, ara són d'una. No? Això fa que necessitem més habitatge, necessitem més pisos, no? I jo crec que, és a dir, des del 2008 cap aquí s'han produït una sèrie, una sèrie de canvis, per exemple, l'aprovació del Codi Tècnic d'Edificació, que es calcula que ha encarit, pot haver encarit un 30% la construcció de l'habitatge, no? La normativa, i això, per exemple, ha frenat la construcció d'habitatge. Ens trobem també amb uns bancs molt reacis a donar crèdit i, per tant, no?, a que la gent pugui accedir a un pis de compra-venta, i en paral·lel ens trobem amb una regulació del lloguer que el que fa és aixugar l'oferta, que és exactament el que ha passat a Barcelona. És a dir, per cada anunci de lloguer a Barcelona hi ha 400 interessats. Vull dir, és obvi que aquí hi ha un problema i que les coses no s'estan fent bé, i per tant, és a dir, això ens hauria d'indicar que cal un canvi de rumb.
Bueno, s'han obert molts temes.
Sí.
El que passa el 2008 jo crec que és important entendre-ho. El que succeeix és que, bueno, d'una banda es desnona a centenars de milers de persones, aquests pisos acaben en mans de bancs, paral·lelament tenim constructores, promotores que fan fallida, i això un cop més va parar en mans dels bancs. I aquí a Europa el que li diu a Rajoy, el ministre d'aquell moment, és: escolti, faci el que cregui, però ha d'aconseguir que aquests pisos deixin de formar part de les calderes dels bancs, perquè s'estan devaluant, són actius tòxics i això posa en risc el sistema financer, no? I llavors aquí Rajoy té una gran idea, no? Que no és rescatar aquests pisos i que formin part d'un estoc públic, sinó el que diu és: jo generaré les condicions perquè el mercat de lloguer sigui molt atractiu, no? Jo generaré les condicions d'una bombolla, bàsicament. I llavors el que fa, d'una banda, és retallar la durada dels contractes, no? Els contractes passen a ser de 3 anys. Durant els contractes es poden fer augments del lloguer en aquell moment, no? Tu podies tenir un contracte que et digués: doncs el primer any pagaràs 600, el segon 800 i el tercer 1.000. També s'eliminen altres drets dels llogaters, com per exemple la compra preferent. Com veureu, en moltíssims contractes tu pots refusar el teu dret de compra preferent, s'accepta això, mentre que abans era un dret inalienable, bàsicament. I, en tercer lloc, el que es fa és donar una sèrie de beneficis fiscals brutals a les socimis, que és la figura jurídica que fan servir els fons d'inversió per invertir en el mercat de lloguer. Llavors, aquí, el que veiem és que genera una mica la tempesta perfecta, no? Que a sobre l'Anna Botella agafa i fa el gran tret de sortida, que és vendre habitatge públic a Blackstone a Madrid. Llavors, clar, no ens trobem amb un augment del preu del lloguer que diguis ups, què ha passat, nosaltres no ho volíem i ens hem trobat aquí amb un augment del preu del lloguer, sinó que ha estat una operació perfectament orquestrada perquè els bancs venessin carpetes gegantines d'habitatges a fons d'inversió que es dedicarien a revaloritzar aquests immobles. Dit això, evidentment, els fons d'inversió no tenen la culpa de tot, però sí que funcionen una mica com influencers dins del mercat de l'habitatge, no? Si tu veus que el fons d'inversió que ha comprat el pis del costat el que està fent és, en qüestió d'anys, expulsar els veïns, doblar preus, aquí tenim una gent molt important en el nostre país, que són les immobiliàries, que actuen com a coordinador del mercat, no? És a dir, d'acord, tu pots tenir uns propietaris que siguin més o menys atomitzats, però hi ha unes immobiliàries, hi ha uns portals immobiliaris que el que es dediquen és a coordinar preus, no? És a dir, tu pots tenir immobiliàries que estan gestionant 3.000 pisos a Barcelona ara mateix i que en aquell moment, a sobre, com que el seu negoci estava basat en cobrar un 10% de l'anualitat del lloguer en concepte d'honoraris, eren els primers interessats en dir, tu, pugem-nos al tren i fem que tot això pugi. Això d'una banda. Després, paral·lelament a tot això, el que està passant és que la gent ja no té capacitat d'endeutament, no? La gent ja no té accés al crèdit, els preus no paren de pujar, però qui sí que té accés al crèdit són fons d'inversió, entitats financeres, inversors, és a dir, Europa, i crec que no val la pena allargar-nos-hi. La tònica que hem vist en l'última dècada és una política que ells anomenen quantitative easing, que bàsicament es dedica a imprimir diners, a llançar diners perquè les entitats financeres puguin seguir endeutant-se. No, bàsicament estaven parlant de que tenien es podien endeutar pràcticament al 0% d'interès. Llavors, què hem vist aquí durant aquest temps? La gent normal ha parat de comprar, però en canvi n'hi ha uns que no han parat d'acaparar pisos, no? I per tant, jo crec que el que és interessant ara mateix és veure les tendències, no? El que hem vist és que l'any 23 i l'any 24 el 60% dels pisos s'han comprat al comptat, el 56% s'han comprat al comptat, que en l'última dècada la meitat dels pisos s'han comprat per inversors que en tenen 8 pisos o més, i per tant que el que s'està donant és un procés de concentració de la propietat, no? Si tenim una gran majoria de la població que no pot comprar, aquí tenim una minoria que cada cop acapara més i més pisos. I llavors, ja l'últim tema, només per respondre el que havies esmentat, crec que la qüestió demogràfica n'haurem de parlar i n'haurem de parlar molt, però que no ens podem fer trampes. És a dir, l'augment del preu del lloguer porta succeint com a mínim 10 anys, no? Des del 2014 hem vist un augment descarat del preu del lloguer. Aquest boom demogràfic del que es parla està succeint des de fa 2-3 anys. Llavors, jo crec que aquí no ens podem fer trampes. Després, una segona qüestió. L'estat espanyol és dels països de la OCDE amb més pisos per habitant, no? Estem parlant que gairebé hi ha un pis per cada 2 habitants. Evidentment, aquí hi ha altres lògiques, com que poden haver pisos que estiguin en llocs on la gent no hi vol viure i que hi hagi més tensió a certes ciutats. Però el problema del lloguer no és exclusió de Barcelona, ho estem veient a la gran majoria de viles i ciutats de Catalunya. I aquí jo crec que també és rellevant veure què està passant en els llocs que perden població, no? És veritat que hi ha molts municipis que poden estar guanyant població, però n'hi ha molts que n'estan perdent. I el que veiem és que inclús els llocs on perden població, el preu del lloguer i el preu de l'habitatge augmenta. Això ha passat a Les Palmes, ha passat a València, ha passat a Cádiz, a Catalunya ha passat a ciutats com Tortosa, com Lleida. Hi ha molts llocs on estan perdent població i el preu del lloguer segueix pujant. Per tant, evidentment hi pot haver una qüestió demogràfica que s'ha d'atendre i tu pots voler dir, mira, en aquest lloc ha crescut la població i per tant hem de construir X habitatges més, oc, però no podem culpar el fenomen demogràfic d'una pujada del preu de l'habitatge que està succeint no només a Catalunya ni a l'estat espanyol, sinó que a tota Europa, no?
És a dir, jo no he culpat el fenomen demogràfic de l'augment del preu de l'habitatge, però vull dir, és evident que té un pes. I no reconèixer-lo, jo crec que ens fem un flac favor. És a dir, és obvi que Catalunya ha augmentat de població i el parc de l'habitatge no ha augmentat en la mateixa proporció. I no passa res, és a dir, hem de buscar solucions a això, perquè és evident que la gent que ha vingut i les noves llars que es formaran no deixaran de ser-hi. I, per tant, hem de trobar la manera d'acomodar-los a tots. No? Això com a pas principal. Dos, què passa amb les rendibilitats i el sector... Quan parlem de sector immobiliari, jo crec que quan parlem de sector immobiliari estem parlant de moltes coses diferents. Un és l'habitatge, però també estem parlant d'oficines, estem parlant d'hotels, estem parlant de residències d'estudiants, estem parlant d'altres, disculpeu, d'altres immobles que no són per habitatge. Per exemple, ara mateix molts fons d'inversió estan a Barcelona en residències d'estudiants, a les quals l'alcaldessa Colau els hi va posar una catifa vermella perquè entressin a invertir, i en hotels també, i no tant en habitatge, perquè la inversió en habitatge és poc rendible, dona rendibilitats negatives actualment. Per tant, és a dir, no estem parlant que hi hagi...
L'INE diu un 10%, eh?
No. És a dir, amb dades del Banc d'Espanya, la rendibilitat de l'habitatge és negativa.
Llavors, per què estarien invertint fons d'inversió si donessin rendibilitats negatives? No tindria cap mena de sentit.
Són molt pocs fons d'inversió els que estan invertint avui dia en habitatge, home, i tant. I l'estructura de la propietat a Barcelona és altament atomitzada. És a dir, és el que ens diuen les dades.
Ara l'empartem, si vols entrem a l'estructura de propietat, però són temes diferents.
No podem parlar que l'habitatge a Barcelona està en mans de fons voltor, perquè, és a dir, no és cert.
Però qui ho ha dit, això? Però una cosa, qui ho ha dit?
És a dir, amb la teva intervenció, gairebé has vingut a dir que la propietat estava concentrant en fons d'inversió.
Qualsevol persona que ens escolti...
I això no és veritat.
Qualsevol persona que ens escolti, jo crec que recordarà que el que he dit precisament és que, tot i que els fons d'inversió juguin una part en el mercat, les immobiliàries, els portals immobiliaris fan un paper coordinador en el mercat.
Conceptes que a tothom li van sonant, no? Rendistes, fons d'inversió, fons voltor, grans tenidors... Quin pes diríeu que... Ja sé que són coses diferents, però dic perquè són conceptes que van sonant. Quin pes diríeu que tenen en la problemàtica, en la qüestió, en el mercat d'habitatge, això que estàveu discutint,
És a dir, per l'estructura de la propietat, els grans propietaris no tenen un poder decisor en el mercat, com sí que es produeix en altres tipus de mercats, i això convé tenir-ho també clar. I també cal tenir clar que com més complexa és la regulació, més estàs afavorint la concentració de la propietat en determinats tipus. És a dir, com més augmenta l'impost de transmissions patrimonials, com més augmenta l'impost de successions, el que estem fent és derivant pisos en mans de petits propietaris, en mans de fons d'inversió, que són els que tenen precisament les eines per gestionar la complexitat regulatòria actual. És a dir, això també ho hem de tenir clar. Com més complexa és la regulació, més estem professionalitzant un mercat que mai ho havia estat.
Evidentment podem dir... Per què ha vingut tanta gent nova o per què ha nascut tanta gent? Hem de construir X, però el que no té sentit és que ens agafi l'embogiment del totxo sense abans calcular com aprofitar el parc d'habitatge que ja tenim, no? Repeteixo, Barcelona un 18% no es fa servir pel que toca, això en barris com la dieta de l'Eixample arriba un 30%, un 30% dels pisos que no s'estan fent servir com a habitatge, i tenim una desviació de pisos cap a segones residències, cap a lloguer de temporada, cap a lloguer turístic, pisos buits, pisos infrautilitzats, pisos que es fan servir com a oficines, que és primordial posar al servei de la crisi d'habitatge que tenim ara mateix, a banda de pensar l'habitatge que hem de construir, quina mena d'habitatge ha de ser, no? Perquè si el que fem és construir habitatge lliure, la pròpia APCE, no, el propi gremi de promotors, el que ens diu és que els habitatges de lliure mercat que es construeixen avui en dia a Barcelona tenen un preu de mitjana de 600.000 euros. Per tant, no ens solucionarà la crisi. Llavors, construïm, però construïm el que ens cal, d'acord amb les condicions que tenim d'una banda, i després construïm habitatge que realment sigui assequible. I, per tant, habitatge públic, habitatge de protecció oficial, habitatge cooperatiu, però en cap cas començar a construir habitatge de luxe, que és el que està passant en ciutats com Barcelona, ens ajudarà a resoldre res. D'acord, a l'estat espanyol, al voltant del 61% del mercat del lloguer es troba en mans de multiarrendadors, no? Per tant, allò que ens diuen de que no, és que és una àvia que només té aquell pis... A Barcelona, la proporció d'habitatges de propietaris que tenen 5 o més unitats a la ciutat de Barcelona ocupen el 44,7% del parc del lloguer. Per tant, evidentment hi ha petits propietaris. Evidentment no tot el parc està en fons d'inversió, però el que estem veient, la tendència que és clara, és una tendència d'acumulació. És que cada cop, o sigui, que qui té pisos en lloguer cada cop en té més i qui no en té mai podrà accedir a la compra. Per tant, el que estem veient és una doble tendència. Llavors, quan ens diuen, és, quan el que ens diuen és que el 60% dels pisos es compren al comtat, qui està comprant? No està comprant gent normal, no està comprant gent que no té pisos, estan comprant inversors, està comprant gent molt rica. Llavors, jo crec que lo important ara mateix és realment entendre aquesta tendència, perquè el que ens estem trobant és això, amb un país que no només cada cop té més dificultats amb l'habitatge, sinó en un país que cada cop és més desigual.
La concentració que es pugui estar produint en mans de multiarrendadors, que també hauríem de definir què vol dir això, és causa directa de la regulació que hi ha avui dia. És a dir, la incertesa precisament regulatòria que hi ha, la inseguretat jurídica, l'alta litigiositat, que les normes vagin canviant d'un dia per l'altre, la dificultat de l'accés al crèdit, tot això precisament el que fa és professionalitzar encara més l'oferta. És a dir, que persones que puguin tenir un o dos pisos, que els hagin pogut venir per orígens diversos, senzillament el venguin algú altre, algú altre, en comptes
de posar-lo... La concentració s'està donant en ciutats com Màlaga, Madrid, que no hi ha cap mena de regulació, vull dir, en els llocs de l'estat espanyol...
No hi ha contenció de rentes, però sí que el mercat d'habitatge és el més regulat.
Podríem parlar-ne, no? On més augmenten els...
No es pot dir que l'habitatge sigui el mercat menys regulat.
On més estan augmentant els preus, no? És on s'estan donant ara mateix les grans orgies immobiliàries del país. O sigui, a Madrid, a Màlaga, són les ciutats que lideren els augments del preu de l'habitatge i són les mateixes que ells diuen que mai regularan res, que no paran de construir, i en canvi les úniques ciutats de tot l'estat on està baixant el preu de l'habitatge són Barcelona i Tarragona, que casualment no s'està regulant.
A costa que baixin els contractes de lloguer. És a dir, el preu per metre quadrat segueix constant, el preu de lloguer per unitat residencial baixa i baixen els contractes de lloguer. És a dir, està baixant el preu de lloguer a banda d'expulsar els que no podem accedir al lloguer. És a dir, aquesta és la realitat de la regulació actual i per tant, és a dir, està molt bé debatre sobre grans propietaris, però és a dir, la realitat a la que ens afrontem és aquesta, que les persones que no podem accedir a un lloguer i seguirem sense poder accedir, perquè la regulació actual el que fa és expulsar-nos.
Una cosa, és que això és radicalment mentida, és que això s'ha d'explicar. Vull dir, mai en la història de Catalunya, en la història recent, des de l'any 85, hi havia hagut tants habitatges en lloguer. O sigui, em sap molt greu, però és que això és una mentida.
Però, per l'amor de Déu, si som més gent que mai, també. És a dir,
bueno, clar. Una cosa, el que no podem fer és demanar-li a la regulació que augmenti l'oferta. Tu la regulació el que li demanes és que contingui el preu. És una política de preus, no és una política d'oferta. I no està tenint un efecte detrimental en l'oferta. El que estem veient és que ara, mai en la història recent de Catalunya hi havia hagut tants contractes de lloguer, no està caient l'oferta. De fet, el saldo acumulat de contractes a Catalunya és de 15.676 contractes. Això és que no està passant. Llavors, és que no podem tenir un debat basat en coses que no són certes.
Tornant, una de les coses que m'he anat comentant és que m'interessava preguntar-t'ho, Albert, perquè ho havies comentat en alguna entrevista, el tema de la inseguretat jurídica. A què us referiu quan parleu d'inseguretat jurídica? El fet que et deixin de pagar el lloguer, per exemple, aquesta mena de... que no hi hagi prou mesures per protegir el propietari? En què es concreta, amb exemples?
No, és a dir, la regulació dels contractes de lloguer, de qualsevol contracte, on el que ha d'anar orientada és a donar seguretat a les dues parts que intervenen. Tant el llogater com el propietari, i òbviament protegint a la part més feble, és a dir, a la part que té menys poder adquisitiu, per exemple, per fer front a possibles problemes, per la part, per exemple, que pot tenir menys informació de com funciona el tema del lloguer o el tema de la compra-venta, etc. És a dir, aquí és on hauria d'anar orientada. I ara m'he perdut una pregunta que m'havies dit.
No, el tema de la inseguretat jurídica, sí, és a dir, llavors, perquè és un concepte molt abstracte.
Exemple, què és la inseguretat jurídica? Doncs inseguretat jurídica és forçar via decret llei la pròrroga de tots els contractes de lloguer que compleixin determinades condicions. És a dir, això d'alterar un contracte vigent entre dues parts per llei, doncs això sí que és inaudit a l'OCDE. És a dir, i això sí que causa inseguretat jurídica.
Una cosa,
és a dir, què passarà?
No és inaudit, una altra mentida, em sap molt greu. El Regne Unit ara mateix acaba d'aprovar una pròrroga indefinida indefinida de tots els contractes. No estem
I
parlant...
quines condicions?
No, un segon, em deixes... No estem parlant de que els contractes s'allarguin 2 anys més, sinó que ara mateix a Anglaterra tots els contractes vigents han passat a ser indefinits. Per tant, no és inaudit a la
seva. No, perdona, amb revisions de preu i que el propietari podrà disposar d'aquell pis, si vol, per exemple, per vendre o per canviar-ne el llogater, i tant que sí. És a dir, els contractes llargs o indefinits no estan, és a dir, no estan regits, no estan renyits amb que hi hagi flexibilitat també per part del propietari o per part del llogater si vol optar un altre tipus de contracte o, per exemple, amb actualitzar el preu. És a dir, el que no pot ser és anar prorrogant amb les condicions amb les que es podria fer.
Una cosa, el mercat del lloguer espanyol ha estat dels mercats més desregulats de tota Europa durant molt de temps, i això precisament és el que ens ha dut en aquesta situació absurda d'estar tenint una població que té la meitat del sou o més segrestat per mantenir a una minoria que es dedica a no treballar. Aquest és el gran problema que tenim. L'any 22 i 23, que no hi havia regulació de lloguers a Catalunya, el preu pujava un 7 i un 8 anualment, per tant, gairebé un 15% en 2 anys. A partir del març del 2024, l'augment acumulat és del 0,9%. No? Per tant, es trenca la tendència. Aquí hi ha un trencament de tendència evident. Per tant, d'una banda, la regulació està sent efectiva pel seu objectiu, que era contenir els preus. Llavors, què pot estar passant amb la qüestió de l'oferta? Que a mi sí que em sembla interessant. No? De dir, sabem que hi ha més gent visquent de lloguer que mai. No està caient l'oferta de lloguer, això és una mentida, i crec que qualsevol persona que sigui mínimament honesta pot acceptar que les dades públiques el que estan dient és que l'oferta no està caient, però és evident que algú que busqui pis, com bé tu expressaves amb frustració, quan algú que vulgui buscar pis pugui dir, tio, jo estic buscant pis, miro de la llista, poso que el meu màxim que puc pagar són 900 euros i no trobo res. Això està passant? Clar que està passant. Però jo animo aquesta persona a que, en comptes de buscar un pis posant un topall de preu, el busqui a veure què passa. El que ens estem trobant és que tenim una quantitat d'oferta que se'ns està desviant al lloguer de temporada, que és gegantina. I això no és...
Això no es va regular al gener?
O sigui, el que hem vist és... Ara Catalunya ha fet una primera passa, que és aprovar una regulació de lloguer de temporada, però és una regulació que no toca la LAU, que és la Llei d'Arrendaments Urbans, que regeix la gran majoria de lleis que regulen el mercat del lloguer, i que deixa fora algunes excepcions, com, per exemple, el lloguer recreatiu, per problemes competencials, bàsicament. I a part, se suma tot això, que hi ha una capacitat d'inspecció baixíssima, és a dir, no té res a veure l'esforç que dedica l'Estat en veure si la gent corre amb el cotxe, a veure si pagues impostos o no, amb l'esforç que hi dediquen a comprovar que les lleis d'habitatge, que són la preocupació número 1, es compleixin. I després, una segona cosa que crec que és interessant que comentaves, és la qüestió de l'estabilitat i la rotació, no? Abans deies, clar, això està molt bé per la gent que viu en un pis, però no està bé per la gent que busca pis per primera vegada. Bueno, jo crec que hi ha una part d'això que pot ser certa, no? El que estem veient és que abans hi havia molts més anuncis perquè hi havia moltíssima més rotació, no? Si a tu cada 5 anys et podien apujar el lloguer i si tu no podies pagar l'augment del lloguer, deien, doncs marxa i posa un altre llogater, el que veiem era un ritme de rotació altíssim, no? 7 de cada 10 llogaters a ciutats com Barcelona s'havien canviat de pis. Clar, quan tenim una regulació que el que ens diu és el preu del lloguer, canviï o no canviï el llogater, no podrà augmentar, això el que fa és estabilitzar el mercat, no? És generar menys incentius als rendistes perquè facin fora un llogater per substituir-lo per un altre.
Aviam, és a dir, els contractes llargs o indefinits no estan renyits amb flexibilitat, és a dir, amb flexibilitat, per, com deia abans, per actualitzar preus, per actualitzar condicions, però jo crec que estem tenint un debat de com distribuïm l'escassetat i no parlem de com crear abundància, que és on hauríem d'estar enfocats. És a dir, estem perdent ofertes. S'han signat entre el primer trimestre del 2024 i el segon del 2025, s'han signat un 19% menys de contractes de lloguer. Estem assecant el mercat de lloguer, i això, és a dir, ens portarà la frustració, perquè òbviament els que ja estan de lloguer estan pagant menys, però i els que volem anar de lloguer? O la propera gent que vindrà? O gent que necessita un pis perquè vol venir a estudiar a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida?
És que tu m'estàs parlant dels nous contractes, i crec que l'important no és mirar els nous contractes que s'assignen, sinó el saldo total de contractes. Mai el saldo havia estat tan alt com ara. Llavors,
no, clar,
com que... Un segon, com que no tenim el saldo, com que no tenim rotació, és normal que es firmin menys contractes nous, perquè la gent no destaca de 5 anys havent de fer les maletes. Llavors, crec que el que hem de mirar és el saldo total, és a dir, el nombre de pisos que hi ha al mercat de lloguer per valorar l'oferta, no els nous que s'assignen.
Acaba l'Albert, perdona.
Sí. No, no, i insisteixo, eh? És a dir, jo crec que la regulació actual no ha funcionat, la contenció de rendes no ha funcionat, no està funcionant, està tenint uns efectes nefastos, no pels insiders, no pels jugadors actuals, que entenc que poden estar relativament satisfets o no, sinó pels que volem accedir a un habitatge, per les persones que vindran, per les persones vulnerables, pels immigrants, etcètera, etcètera. I aquí és on no estem, jo crec, posant el focus. És a dir, com posem incentius a augmentar el parc d'habitatge? Es calcula que d'aquí al 2050, a la província de Barcelona, caldran més de 50.000 habitatges, molts d'ells a l'àrea metropolitana, per la capacitat que té d'atracció d'activitat econòmica. On els posem? O estem condemnant gent, o ens estem condemnant a viure 10 persones en un pis de 50 metres quadrats. És a dir, i això també és un debat que hem d'abordar. I escolta, i també, i la Carme abans ho comentava amb la Sareb, i aquí ja estic d'acord, és a dir, en el sentit de la Sareb té un munt d'actius immobiliaris, alguns són... és habitatge ja construït, però molts d'ells són solars que no estan construïts. És a dir, caldria accelerar les tramitacions perquè aquests pisos, perquè aquests solars de la Sareb es puguin cedir o ajuntaments o operadors privats per fer habitatge.
Què ho està impedint? No sé si es pot simplificar tant com m'ho he preguntat, però...
Jo crec que hi ha diversos factors. Un és el cost. Pressupostari que pot tenir per l'administració pública. Dos, són els processos administratius, i tots sabem que les coses de Palacio van despacio, i per tant un acord de cessió de solars amb la Sareb, no em vull ni imaginar el temps que deu, és a dir, el temps de tramitació, no?, purament administrativa per un ajuntament gran com el de Barcelona, però bueno, és que ens podem anar a un ajuntament relativament més petit amb menys mitjans de serveis jurídics, etc., on tots aquests tràmits es poden complicar molt. També ens trobem amb una gran limitació a l'hora de tramitar llicències d'obra nova. Hi ha ajuntaments que tarden més d'un any en concedir una llicència de construcció d'obra nova, amb tot el que això comporta de costos financers afegits, inclús per la pròpia administració a l'hora de construir. És a dir, jo crec que ens trobem, és a dir, quan parlem, jo crec, d'incentivar l'oferta, ens trobem amb un ventall que no és només purament habitatge, sinó que hi ha molts factors que hi coordinen, des de l'absència d'arquitecte municipal, per exemple, en un municipi, i que per tant no pugui donar llicències d'obres.
Clar, ja, clar.
Clar, un pis, un municipi petit, que l'arquitecte municipal sigui un rotant de la Diputació que ve un cop cada 15 dies, doncs li donarà temps a tramitar les llicències d'obra que pugui, no? I per tant, és a dir, jo crec que són moltes coses, però que, és a dir, si ens hi posem tots, jo crec que és factible augmentar l'oferta d'habitatge disponible i un bona part anirà de lloguer, perquè per desgràcia, doncs, moltes de les persones que voldrien comprar, doncs, no tenen la capacitat d'estalvi per donar l'entrada, o directament ja els bancs els refusen la hipoteca, no? I aquí també entraríem en un altre debat sobre el sector bancari i el seu funcionament.
Quines mesures sí, quines no? De manera super resumida i ràpida, tant com pugueu, a partir d'ara.
Ens cal, d'una banda, assegurar que el que ja existeix es fa servir pel que toca i costa el que toca, i això vol dir recuperar tots aquests pisos perduts, recuperar els pisos turístics, recuperar els lloguers de temporada, recuperar els pisos que es fan servir per oficines, recuperar els pisos que es fan servir dues setmanes l'any a Barcelona perquè algú ha decidit que això serà la seva segona residència. És a dir, hem de tenir un parc de lloguer en ple funcionament. Després, hem d'assegurar que aquest parc que ja existeix sigui assequible. I això passa per tenir regulacions que funcionin, regulacions que facin abaixar els preus. Tenim una regulació ara mateix que és de mínims, no? Que diu el preu ja no podrà augmentar més. Bé, hi ha regulacions que fomentin baixades del lloguer. I això, evidentment, implica tenir un esforç molt potent de vigilar que les lleis es compleixin. Després, evidentment, jo crec que hem d'ampliar l'oferta de parc públic i de parc protegit. Això es fa, d'una banda, construint, i construint en base a xifres que tinguin sentit, no... O sigui, en base dels habitatges que has pogut recuperar i de la població que necessites, però també adquirint habitatge, que ara mateix és habitatge de lliure mercat, habitatge que es pot estar fent servir per pisos turístics, pel que sigui, i que això passi al parc públic. Vull dir, l'única via d'augmentar el parc assequible i el mercat públic no és només construint, sinó també adquirint parc que ara mateix forma part del mercat privat, de fet, per la banda de la Sareb, i el que ha passat és això, no? Bàsicament, ara el parc que formava part de la Sareb progressivament anirà passant a mans de Casa 47, que és una nova entitat que ha creat el govern. Llavors, crec que també ens cal més estabilitat, més seguretat, ens calen contractes que siguin indefinits. I no només ens calen contractes indefinits per una qüestió d'estar tranquil i poder tenir un projecte de vida en un lloc que puguis anomenar casa teva, sinó ens calen contractes indefinits perquè els llogaters no ens veiem trepitjants constantment, no? Que nosaltres tinguem gent que ens arriba cada divendres i ens diu no, és que la meva filla viu en una habitació que té humitats i no para de tossir, però no em vull queixar perquè si em queixo potser no em renoven el contracte. Això no pot passar. I una de les condicions principals perquè els llogaters puguin reclamar coses tan bàsiques és que tinguin una certa seguretat a casa seva. I després jo crec que hi ha altres mesures que hem d'abordar, que és qui ha de poder comprar i com ho fem per trencar amb aquesta desigualtat que no para de créixer. No? Aquí ara mateix, a Catalunya, en els propers mesos es discutirà una llei per prohibir les compres especulatives, no? I bàsicament del que s'està parlant és que només pugui comprar habitatge aquell que o bé el vol per viure-hi o bé el vol per fer lloguers a preu regulat i per tant no per fer lloguers de temporada, no per fer lloguers de luxe, sinó per aquest motiu. I jo crec que la gran tasca pendent aquí també és tota la qüestió fiscal, no? Ara mateix vivim en un país on es paguen més impostos per treballar que per viure de rendes, d'una banda, i on no hi ha una progressivitat pel que fa a la riquesa ni pel que fa a l'habitatge, no? I nosaltres el que pensem és que qui més té, més impostos ha de pagar per evitar aquest acaparament i alhora per facilitar que aquestes noves famílies que busquen un pis per comprar-se'n un, doncs no hagin de pagar la mortalada d'impostos que paguen ara mateix d'entrada.
Que no sigui el mateix si és el primer pis que si és
exacte,
el quart.
Exacte, que com més tinguis, més paguis. Llavors, jo crec que aquí qualsevol persona que digui que té una vareta màgica menteix. Vull dir, cal un repertori ingent de mesures per solucionar aquesta crisi, però el que està clar és que també el que caldrà és pressupost públic. No, no podem viure en un país on les famílies dediquen un 50% del seu sou a pagar l'habitatge, però això es veu reflectit en gairebé menys d'un 1% del pressupost del país i del PIB.
Jo, és a dir, diria que estic inclús d'acord amb algunes de les coses que ha dit.
Quines? A veure, fem el repàs de les que sí i les que no.
És a dir, per exemple, en la fiscalitat, és a dir, estem d'acord que s'ha de disminuir els impostos, no?, associats a l'habitatge, en què també caldria augmentar el parc públic, és a dir, l'administració no pot pensar que pot incidir en el preu d'un mercat com l'habitatge tenint en propietat el 0,3% del parc. És a dir, això, els números no surten. Altres instruments, fer més ús de l'ús del dret a tanteig i retracte que té l'administració per adquirir habitatge. I
això
que
expliqueu-ho,
no,
perquè a vegades també és un concepte d'aquests que a vegades costen.
Un vol comprar un pis de la Sareb, l'administració té el dret a tanteig i retracte, és a dir, que l'administració pot fer una oferta per comprar aquell pis i quedar-se'l en un període de temps. Si l'administració no fa cap acte, s'entén que es desentén i, per tant, l'operació segueix el seu curs, no? Ara no tinc els números a Barcelona i no em voldria equivocar, però crec que el 2024, crec que l'Ajuntament de Barcelona va adquirir 14 pisos per tanteig i retracte, una xifra així, menys de 20 en qualsevol cas. No pot ser. Estem parlant d'un ajuntament amb 4.000 milions d'euros de pressupost municipal. Algun raconet més hi deu haver per poder anar-hi. Què més? Reformar el codi tècnic d'edificació per tal de flexibilitzar condicions i abaratir el cost. Agilitzar tràmits administratius, com he dit abans, per les llicències d'obra de construcció. Bonificacions també de l'IBI per propietaris que posin a disposició el seu pis a lloguer. Què més? Destinar sòl del Sareb, i és a dir, que la Sareb pugui cedir sòl a ajuntaments o operadors privats per tal de fer habitatge, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha altres temes urbanístics. Aquí a Barcelona, per exemple, modificant el PGM per permetre la construcció a més alçada i, per tant, en una mateixa parcel·la poder-hi fer més pisos. No? Ja estic també d'acord que el que cal és un enfocament integral i a llarg termini. És a dir, el que no pot ser és el que hem estat fent ara, que és provar de contenir problemes que són molt de fons amb solucions curtterministes com la contenció de rendes. És a dir, Viena porta 80 anys fent aquesta política d'habitatge, que té alguns clarobscurs però que no, no, crec que no és oportú abordar, però que en qualsevol cas és un model d'èxit a Europa, no? Però, és a dir, per què és un model d'èxit? Perquè l'Ajuntament de Viena controla més de la meitat del parc de l'habitatge de la ciutat i és així com s'intervé en el mercat i no amb contenció de preus. I també, és a dir, aquí els ajuntaments...
Les dues coses, no? Ells fan totes dues coses, contenció i alhora habitatge públic.
Han apostat
públic.
Més per polítiques d'oferta que no pas per la contenció i, és a dir, i la solució i els resultats hi són. És a dir, si no tenim Estocolm, on hi ha 15 anys de llista d'espera per accedir a un habitatge. Jo crec que també hauríem de fer un esforç tots plegats perquè les normes, la regulació, les lleis de l'habitatge, tant de lloguer com de compra-venta, siguin clares, senzilles, transparents i que protegeixin a la part feble del procés. És a dir, perquè... I sobretot, que ens protegeixin els que estem fora i que volem accedir. És a dir, perquè està molt bé mirar pels insiders, però és que hi ha molts que estem fora, que volem entrar-hi i no hi ha manera. No,
no però
I
la per regulació tant... en aquest sentit... També el marcar un preu de referència que és en base al contracte anterior o en base a un índex de lloguer, això també protegeix a la part nova que vol entrar perquè garanteix que no li demanaran 4.000 euros
sí,
per un pis de lloguer.
Això sí, quan s'acaba el contracte antic, el propietari decideix tornar-lo a posar a lloguer o, per exemple,
que
decideix
no
fer reformes al pis perquè creu que no li sortiran rentables i això també és un tema que la contenció de preus i tenim evidència de sobre que porta a un empitjorament de les condicions del parc d'habitatge.
Perquè... M'ho hem de deixar aquí, em sap molt de greu perquè havia d'acabar, sempre acaba amb un joc, un dilema, però tenia un molt friqui molt llarg pensat i com és tan llarg no em donarà temps, així que em sap greu, però no el farem. Moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant.
Gràcies a vosaltres.
Us heu posat d'acord en algunes coses, vull dir, ja podem dir que és un èxit. I moltíssimes gràcies als que heu arribat fins al final del vídeo. Ja sabeu que La crisi dels 30 és un programa impulsat a partir de l'aniversari dels 30 anys de VilaWeb, que hem fet aquest any, i també la subscripció VilaWeb 30, a la qual podeu accedir si heu nascut a la dècada dels 90. És una subscripció gratuïta que us dona accés als beneficis habituals d'un subscriptor i també a uns extra, que estan molt bé i que a poc us anem comunicant. Moltíssimes gràcies i fins una altra.